afició molt esquerpa cap als culers. I ens pensem que ens estimen i ens estem molt enganyats. I
quan,
i
quan mira, jo tu veus totalment d'acord amb l'Àngel.
No, no estic d'acord. Jo em sap greu i tinc ganes d'escoltar l'informe Solans perquè potser canvio d'opinió.
No, quedareu parats.
Però aquí ens pensem que és el València, clubs de Madrid... No, no, de veritat. O sigui, traiem-nos ja aquesta careta de pensar que ens estimen allà, ni molt menys.
No, però l'equip a mi m'agradava, aquell equip dels 90, amb Julen Guerrero, amb la Raínzar, amb Figanda. No t'agradava aquell equip, Àngels?
Sí, no, no, sí. Fantàstica, que tu vulguis. Però vés a Sant Mamés i veuràs tu com torna.
Bé, de l'Atlètic Club parlarem una miqueta més endavant. Sí, farem una prèvia perquè avui ha parlat Xavi. Sí. Veurem qui està disponible i qui no, també.
I l'informe Solans també l'establirem, exacte.
Sí, sí, però avui el tema del dia...
És què, què és?
És l'assemblea de socis i sòcies
compromisats.
De fet, anunciar-vos...
Ai, tu, quina música.
Ara mateix...
Sembla els premis Príncipe de Astúries.
Sí. Mil vegades millors. L'assemblea del Barça es juga a RAC1.
Exacte.
L'assemblea de socis compromisaris és demà, però des de les 6 de la tarda, ara mateix en directe a l'Auditori 1899, hi ha l'assaig general, com si fos una banda musical, eh? En aquest assaig musical hi són treballadors del club, tècnics, perquè és telemàtica i ha de funcionar tot perfecte, també hi haurà mitjans televisius que donaran el senyal en directe, també hi són els directius i, evidentment, el president Joan Laporta.
Sí, clar, perquè si no... si no, hem de contractar un actor que faci a la porta per l'assaig.
No, però a vegades s'ha fet amb algun cover. Aquest cop no, el president està allà també predicant amb l'exemple. Treballant sobre els 8 punts de l'ordre del dia, els passarem de pressa, sobretot per l'avi, que també... D'entrada, començarà amb un informe del president, analitzant la situació actual del club. Atenció, perquè aquí ja toquem el tema econòmic. Hi haurà un informe i aprovació, si s'escau, de la liquidació de l'exercici econòmic corresponent a la temporada passada.
Molt bé. Sí.
També hi haurà un informe econòmic i l'aprovació, si toca, del pressupost de la temporada en curs.
Pressupost, sí.
Hi haurà la ratificació del contracte de patrocini amb Ambilight TV, que és el patrocini que ara mateix el Barça llueix a la màniga esquerra.
No sé qui sóc.
Atenció, avi. Informe de la situació actual de l'Espai Barça.
Aquesta és la qüestió.
Hi haurà, i aquí comença a tenir presència vostè, informe del síndic dels socis
hombre,
i sòcies.
Hombre,
aquest sí que m'interessa. Hombre.
Propostes de socis i sòcies d'acord amb el que estableix l'article 20.11 dels estatuts.
Ai, sí, senyora!
Aquest no l'hem entès, però es diu. I per acabar, i aquest és el
aquí!
Aquí és on poso la gravadora.
Aquí!
Torn obert d'intervencions.
Aquí! Això! Això!
Aquest és el moment molt clau. A veure, important, és la segona vegada que el Barça fa una assemblea ordinària de socis compromisaris de forma telemàtica.
No ens agrada.
No ens agrada.
L'última presencial va ser el 2021.
No ens
no
agrada.
Val.
La gent dirà...
Ai, de veritat,
qui pot venir?
Hòstia, a veure,
és que...
perquè semblen uns lloros, eh?
Sí.
Semblen dos urraques.
Ens hem passat la vida demanant que pogués participar la gent, que ens modernisséssim i fos una...
Semblen dos corbs aquí.
Perdona. Impugnem l'assemblea.
Bueno, espera-nos un moment, que ara tractarem el tema a l'assemblea.
Qui podrà ser de forma presencial demà a l'assemblea? Perquè sí que hi ha gent que hi podrà ser. I podran ser els senadors de forma presencial, que els senadors són els 1.000 socis més antics. Aquests tenen dret de demà ser presencialment.
Demà, per tant, demà hi haurà 1.000 socis a l'assemblea.
Hi ha 1.000 socis convocats com a senadors, sí. Però hi haurà gent que potser decideix no venir, eh?
Va.
Com algú que de seguida connectarem amb nosaltres. Continuem. De fet, hi ha d'aquests 4.000 socis que podran dir-hi la seva, d'aquests 4.000 hi haurà 3.000 socis que seran compromissaris, que per sorteig hauran decidit, ei, tu t'ha tocat ser compromissari, per tant tens dret de fer una pregunta, però una pregunta que l'has d'haver enviat prèviament per e-mail. L'has d'haver enviat per e-mail.
No pots fer-ho de manera improvisada.
No, és a dir, totes les persones que intervinguin de forma telemàtica són persones que ja han enviat una pregunta prèviament per correu i que el club, per tant, ja la coneix i el que faràs és respondre-la.
S'han de preparar la mentida, eh?
Bueno, perdoni, a veure...
S'han de preparar la mentida?
No, s'ha de preparar la resposta, perquè segons quines preguntes pues no la saps i has de buscar, m'entenc?
Si tu ets el de la víctima, ho has de saber tot.
Per tant, important, qui no hagi fet la pregunta se la guarda perquè no hi haurà res improvisat. Dit això, un dels motius, i va explicar-ho president Laporta, pel qual l'assemblea de socis, podent-la fer presencial, es fa de forma telemàtica, és per un tema econòmic.
Com és barat, tu.
Això m'ha cridat l'atenció i l'Àngels ens ho pot confirmar. L'assemblea ordinària de forma presencial tenia un cost aproximat de 800.000 euros.
No són euros.
En canvi,
havien de tenir
més o menys, l'assemblea telemàtica costarà la meitat. No arribarà a 400.000 euros aproximadament.
Són uns 300.000 euros, eh? T'estalvies gairebé mig milió d'euros, que déu-n'hi-do. Tal com està el Barça, jo crec que tot ajuda.
Abans de preguntar-li a l'Àngels quatre coses, perquè l'Àngels és experta, així com l'Uribarri era comentarista d'Eurovisió, mític, l'Àngels ha estat molts anys...
És l'Uribarri de l'Assemblea.
Sí, senyor.
Per tant, tu ja saps... Per tant, Àngels, tu ja saps les votacions com aniran, com allò de l'Uribarri amb l'Eurovisió, que ja sabia qui s'ajudava amb qui votava a favor, tot això, ja tu saps.
I fos la junta que fos, sempre sortia sí.
Sí,
sí. Jo crec que l'Àngels la van escollir perquè jo sempre que feies peces a la tele sempre pensava, ostres, t'imaginava fent els anuncis del Corte Inglés a la planta 2.
Pensava que m'imaginaves fent a la carta d'ajuste o alguna cosa.
No, però té una veu molt publicitària, molt maca, i dic, ostres, serviria, a mi em convençaria per comprar, per anar a les rebaixes.
L'Àngels era l'experta de...
La Laura i jo, us he de dir que la Laura Aparicio també ha fet moltes assemblees, clar, per molts anys.
Ja coneixeu la mecànica de...
Fitxem els millors. I abans de donar pas al nostre senador oficial, m'ha enviat un missatge que vol que traslladem Joan Poquí, col·laborador del Barça Ràdio.
És el Gat Negre, representació periodística.
És el president d'honor del Gat Negre.
President d'honor, i explica la novetat, això és important.
Primer m'ha dit que tot el que digui l'avi, ell ho subscriu, per tant està pendent del que digui, vostè, i m'ha dit que ha volgut deixar molt clar que està en contra de l'assemblea telemàtica i de tot el que sigui per a distància o per correu.
Sí, senyora.
Ha estat tan fart que fins i tot fa 3 dies, i això és veritat, ho podeu veure al seu compte de Twitter,
Poqui,
Això és veritat, Joan Poquí s'ha fet soci del Júpiter.
I jo ho faré soci de l'Europa.
I Sergi Pàmies dimarts també va dir que això d'excloure la gent a l'assemblea, que ells no anaven amb el Santi Jiménez.
Estic en contra totalment d'això. Vull dir, ens hem passat anys demanant que es fes telemàtica, que ens modernitzessin, que hi havia molta gent que no vivia a Barcelona i no podia assistir. I que, per tant, havien d'adaptar-nos a les noves tecnologies i fer-ho a través d'internet i que la gent pogués connectar-se i que en lloc d'haver 200 persones a l'auditori hi hagués 1.000, 2.000, 3.000 connectades i ara ens queixem de que es fa telemàtica. Jo potser apostaria per una aposta híbrida, que hi hagués gent que pogués venir i després la resta de gent telemàticament. Però jo crec que negar-nos a avançar i adaptar-nos a les noves tecnologies és que no ho veig. De fet, jo crec que és un estalvi econòmic. Digui.
El papa. Si és soci, que a vegades fan els papes, tots els papes els fan socis, havien fet socis tots els papes de Roma. Que el papa de Roma se connecti...
Sobretot, perquè hi haurà l'arcabisbe Omella i li traduirà
en castellà. Via telemagnètica que es connecti el papa.
Sí, el papa està per connectar-se.
Però les persones que som de Catalunya hem de poder anar presencials
Però no tothom té tot el dia, són moltes hores.
Com que no
tenim
més,
tot el dia? Una altra cosa, fins ara...
Jo tinc tot el dia.
No, exacte, el senyor... Precisament, el senyor Virgili i Vicenç Martí tenen tot el dia.
Jo li dic que la mitjana d'edat que hi ha havia normalment al Palau, al Palau de Congressos, al Palau Blaugrana o a l'auditori on es feien aquestes assemblees, estava bastant a la vora de la seva, perquè és la gent que tenia més hores.
Perquè és la gent que tenia més hores. Escolta, jo diré més, periodistes com el Santi Jiménez.
Ells ho trobaran molt a faltar.
No, ho han trobat a faltar perquè, sobretot, m'han dit que troben a faltar els canelons.
Home!
Els canelons del migdia.
Home!
No sé, es va posar un far de canelons.
Treien el ventre de penes.
Jo m'ho dic, el Pàmies és el de les coses que va destacar, i el Jiménez també, les mitges parts, i després les dormides que feien i que estaven allà encantats.
Mira, és d'aquells actes que tu arribes a primera del matí ben mudat, ben arreglat, van passant les hores. Saps aquelles imatges que vas veient com la corbata es va afluixant, la sub, acabes al final de sentir tots els socis amb totes les seves preguntes, a més, sempre el secretari de tot, no es cansa de repetir, si us plau, senyim-nos al tema del punt de l'ordre del dia que estem tractant per les preguntes.
No.
I surt el soci de tot repetint, i el meu seient s'està caient.
I els
entrepats. I la manera.
Perdoni.
I fa gràcia al principi, però quan porta 5 hores i 6 hores...
Calmi's una mica.
El veig molt nerviós,
Calmi's una mica.
Com la senyora Maria Dolors Fort, que va fer aquesta pregunta que era importantíssima.
Exacte.
Importantíssima.
Maria Dolors Fort. Sòcia 300 i escaig. Només voldria preguntar si seria possible que escurcessin una miqueta la data en què ens donen l'escut d'or. Brillants. 75 anys són molts anys. Si fos possible fer-ho a 70, que ja costa d'arribar-hi. Tot així, hi hauria molts més socis.
Doncs miri, quins aplausos. Mira quins aplausos.
Molt bé aquesta dona, però... Dir-vos que vaig ser present a l'entrega recent que hi va haver dels 25 anys de socis i sòcies, i hi havia algú que ja reclamava que s'havia de fer el del 100, perquè, gràcies a Déu, ara vivim més anys, hi ha molta gent que només néixer i ja es fan socis, i molts que tenen 100 anys i diuen, ei, on està, on està la meva...
Però a partir, quan et fas soci del Barça, només néixer, sí, ja compta des del dia que néixer.
Sí, senyora. Claro. Sí, senyora. I tant.
Sí, perquè jo si conec... et fan soci... O sigui, compta des del dia que et fan soci.
Claro.
Si només néixer,
no, ho dic perquè jo, per exemple, formo part d'un club que no és el Futbol Club Barcelona, que comencen, o sigui, compten o sigui, el ser soci a partir del 16. I tot i que el teu pare t'hagi fet soci quan eres petit...
Ah, sí?
Sí, el Natació Barcelona, jo soc soci de Natació Barcelona, compta a partir del 16. O comptava, si ho han canviat, no sé, però abans comptava a partir del 16. Abans del 16 no comptava.
Hi ha molts socis.
Per tant, clar, vas sumant anys i dius, bueno, no arribaré mai, perquè quan arribes a una edat...
Tenen un escut d'or i diamants i...
Bona banda de l'escut, que més igual, no pagues la quota. Per això dic que estic esperant no pagar la quota.
Hi ha molts nadons que són abans socis del club que no pas registrats al registre.
Sí, senyora.
Bueno, per tant, el Barça sí, des del primer...
Les insígnies de plata van molts nois i noies de 25 anys amb els avis que els fan socis quan neixen, per exemple, i van a recollir aquesta insígnia amb 25 anys.
I té experiència, i atenció, si ell vol, perquè no tenim clar que hi vagi, podrà ser a l'assemblea de demà, encara que sigui telemàtica, és el nostre estimat senador i amic Josep Maria Minguella. Bona tarda. Josep Maria?
Bona tarda.
Josep Maria,
una tarda d'incertesa.
Estem preocupats perquè esperàvem que fossis als nostres ulls a l'assemblea demà, que hi podrà ser com a senador, però et vam llegir Mundo Deportivo que estàs emprenyat i que demà fas campana.
No. He reconsiderat la meva decisió i tinc previst anar-hi a partir de les 10 del matí. Bueno, 10 una mica més tard.
Bravo!
A veure si el Jan em buscarà i no em trobarà i fent l'assemblea, una vegada està muntada. No.
Exacte. Digui.
No, dic jo allí. Ara, jo aquesta història del cos no me l'acabo de creure. Està molt bé que estalvin i tot això, però no devem 11 i pico milions en comissions del Lewandowski, que vau dir vosaltres, no fa gaire, del Lewandowski i d'un altre 11 i pico milions, del Rafinha. Quan van posar 11 i pico milions, podien posar 9 i ens en estudiàvem 2 i podíem fer l'assemblea presencial. Entenc el que vull dir?
Sí. Clar, però d'aquesta... No sé si, d'alguna forma, també fer-la telemàtica sembla com que hi ha alguna cosa que no vagi molt a favor, també es pugui quedar un punt més dissimulada. Crec que va passar alguna cosa amb la Confederació Mundial de Penyes que es volia abolir i al final...
Aquesta va ser presencial, Edgar, La Confederació, mira, la votació era
precisament
presencial.
Precisament per això, com hi va haver Jarana, ara es fa telemàtica per evitar aquests punts, imagino, o no, també.
Mira, això va anar així. Quan la pandèmia es va muntar un embalat, per dir-ho d'alguna manera, el que és el pàrquing, el que era el pàrquing del Barça, un embalat gran, i allí es va fer en directe l'assemblea que tocava en aquell moment. I la porta era, no feia gaire que era president, i la porta tenia un enfrontament amb aquesta cosa que hi havia que es deia no sé què, Mundial de Penyes.
Sí, la Confederació Mundial de Penyes.
Confederació Mundial de Penyes, que tenia un president i tal, i que això li costava uns diners al Barça, perquè hi havia les despeses, tot això ho pagava el Barça. I a la porta va estar molt en contra de que seguissin i tot això. I quan hi va haver la votació en directe, per primera vegada, segurament, en molts anys, un president o una junta directiva va perdre una votació d'una cosa que presentava.
Veus?
I el Jan realment ho va acusar i es va mostrar... No li va agradar gent, fins al punt que va tallar la
Sí, sí. I Josep Maria...
i va dir que hi havia partit i que s'anaven a veure el partit.
És que hi havia partit contra el València, i clar, es va fer en dues parts. També jo crec que aquí va ser quan vam veure de dir, escolta, quan hi ha partit, arribem tard, moltes vegades ni l'hem de parar, escolta, fem-lo telemàtica, perquè això s'allargava molt.
Sí, però és que hi ha una cosa molt clara. Jo estic d'acord que es faci telemàtica per tot el món, que un soci de les Isles Fuji pugui intervenir, tot el que tu vulguis. Però això es pot fer telemàtica i presencial.
Claro. Mixta, una cosa mixta.
Claro.
Que vulgui entrar i pugui entrar telemàticament, que entri, que d'això i tal. Però aquí el soci del Barça té de poder estar amb la seva gent una vegada a l'any perquè li expliquin les coses i el convencin i tot això i tal. I quan aquest soci vol dir alguna cosa, pues que ho pugui dir, i acabi d'aquesta manera, la cosa queda molt freda.
Jo però, vaig estar Josep Maria, Josep Maria, sóc l'Àngels. És cert que aquest any no hi ha Camp Nou. Abans la gent estava al Palau Blaugrana, o en aquest embalat que tu dius, i creuava la passarel·la i estava al Camp Nou. Ara juguen a Montjuïc. Si tu la fas presencial o llogues al Palau de Congressos de Catalunya, o al Palau Sant Jordi, imagina't el que costaria fer això.
Mira, molt bé.
Clar, però imagineu-vos aleshores el cost que tindria agafar el Palau Sant Jordi per fer una assemblea, que no sé si aquell dia té altres activitats exclusives. Però si tu aquest any, que no tens Camp Nou, has de fer una assemblea presencial i després tens un partit a les 9 de nit contra l'Atlètic Club, és que imagina a quina hora haurien de resoldre tots els temes. Es queixarien els socis de que no han pogut preguntar o intervenir. Perquè no dona temps, i més amb el que costa arribar a Montjuïc. Jo no descarto que altres anys es pugui fer híbrida, una part telemàtica, i la gent que pugui anar presencial que ho faci, però aquest any jo crec que no és tan greu com a la pandèmia, que no es podia fer realment una assemblea presencial, però, home, els inconvenients són importants.
Però es va fer. No es podia fer, però es va fer. Aquesta que vam dir de la comunitat de penyes o d'aquesta...
Confederació Mundial.
Sí, però es va ajornar més d'un any. Si te'n recordes, Josep Maria, es van haver de fer dues assemblees seguides perquè es devia la de l'any anterior. Es van fer dues assemblees seguides amb molt marge de temps, molt poc marge de temps, perquè no s'havia pogut fer, i en el moment que van obrir les mesures de seguretat i ja ens podíem juntar, es van fer les dues assemblees. Durant la pandèmia no es va poder fer.
Si permets, ja tens una cosa. L'assemblea del Barça és un moment que és l'única vegada que realment la junta directiva que en aquell moment exerceix, pues té de donar explicacions a un representant dels socis. S'han fet de totes maneres. S'han explicat històries per no dormir. No parlo d'aquesta junta, parlo a lo llarg de la història del Barça. Això és així, les assemblees, les facis presencials o presencials, al final la Junta domina la situació i, malgrat el que pugui passar al club, no passa mai res a l'assemblea. Vull dir, pot haver un que protesti i li expliquen qualsevol història, i la tercera vegada que protesta li diu, escolta, calla, que tenim de seguir. Per tant, vull dir que la manera que ho facin, com més proper al soci, millor, però al final el Barça seguirà funcionant igual, sigui l'assemblea d'una manera o d'una altra.
Sí, senyor.
Ara, que em diguin que això es fa per diners, quan per exemple, per posar un exemple, no, ara no d'això, l'últim viatge a Estats Units es va publicar, o vosaltres vau dir, que havien viatjat 200 pipes que no sabia qui havia pagat, a la gira de l'equip al mes de juliol o agost, mateix, i ja sabia qui havia pagat el club, hotels i tal, i no sé què. És a dir, quan interessa tenim d'estalviar, i quan no interessa tirem pel camí.
Molt bé.
Sí, sí, bravo. Un moment, que vaig a fer la pregunta al Josep Maria Minguella. Josep Maria, bona tarda. A veure, demà de l'assemblea, en quins punts ja no estàs d'acord o discreparàs a l'assemblea? Què és el prioritari que vols, si és que hi ha alguna cosa que t'amoïna o que vulguis posar sobre la taula?
Bueno, jo crec que en aquests moments no es pot resoldre, però el problema més greu que té el Barça és la situació econòmica. És a dir, el Barça, i no és responsabilitat d'aquesta junta, sinó que això ja fa, jo diria que des de que no hi ha el Núñez, això ha anat caient econòmicament, parlo. S'ha anat gran el club, però acabada d'haver més diners, i aquest altre dia... Jo li vaig fer una pregunta d'aquestes per internet, que me la van gravar, me la van gravar. Si l'hagués hagut de gravar jo, la pregunta no l'hagués sortit. Per l'Esport 3, i el vicepresident va dir que la deuta del Barça en aquest moment és de 1.200 milions d'euros. Si tu deus 1.200 milions d'euros, que no els dic tu, sinó algú, i a més estàs fent obres i te'n gastaràs 2.500 o 3.000 més, arribarà un moment que aquesta xifra és totalment impossible de tornar. Però no pel Barça, per cap punt del món, perquè el futbol, el que es produeix, es gasta amb despeses de jugadors, de viatges, de tal, de tal, el 90%. Per tant, el que el club millor portat guanya un 5, un 8% del que factura. Per tant, no la pots tornar mai. I aquesta és la problemàtica realment que està al damunt de la taula, que no resoldrà demà, lògicament, perquè no és el moment, però que és la que el soci del Barça, si té una certa preocupació pel futur del Barça, és el que li té de preocupar. Com sortirà d'això aquesta institució nostra? Com sortirà a un any de fer el 125 aniversari i tal, i amb una deuta passant els 3.000 milions?
Josep Maria, si tu dius que no es pot tornar al deute, per on passa el futur del Barça? Per una societat anònima que alguns...
No sé si el d'això té de ser societat anònima, però que entrin diners de gent, d'inversors que facin un pacte amb el club. I que diguin, escolti, quan has de posar aquí 3.000, 4.000? Aquí està, bueno, el Abramovic...
Això ja és el que estan fent. L'Espai Barça es pagarà perquè hi ha gent que fica uns diners. Aquests 1.500 milions d'euros que costarà tot l'Espai Barça. Es fa perquè hi ha una gent que fica uns diners.
O arribaran un acord amb el club. Vull dir, si l'Abramovic havia sortit de Rússia, va poder comprar el Chelsea, 3 o 4 mil milions va comprar. Després el Putin, Rússia es lia amb Ucrania, no sé quantos. I l'Abramovic li diuen, oye, coge l'avió i vete. No, perquè ell va amb un barco d'aquests de 300 metres de llarg. Vete. Bueno, va venir un americà d'aquests que tenen milions per un tubo, li va pagar 5.000 milions, i ara el Chelsea és d'un americà que no sabia res de futbol perquè està en futbol americà, no en el futbol nostre. Bueno, pues aquí aquests que han invertit, que ha portat Goldman Sachs, pues arriba un moment que diuen, oiga, què hi ha de lo mío? Pues el tío hay, pues mira, que ahora es eres copropietario del Barça, ja està.
Sí, però aquí hi ha una diferència importantíssima, Àngels, que és, una cosa és un fons d'inversió, Goldman Sachs, que, si tu mires la història de Goldman Sachs, van sempre a treure el màxim rendiment, és a dir, fan les inversions sempre a guanyar, no van mai a perdre, no? Una cosa és un fons d'inversió i una altra és un propietari que juga els seus quartos, com Abramovich, a més, aquests clubs passen a mans privades, d'una empresa privada o d'un propietari, que no és un fons que especula. És a dir, aquí Goldman Sachs et posa 1.500 milions per fer l'estadi, però està especulant amb el teu futur. I si no li van bé les coses al Barça i no pot tornar al Barça els calés,
pues ja veurem.
El Goldman Sachs frega les mans perquè ho vendrà amb un tercer. Mm-hmm. És a dir, clar, aquí no és el mateix, Josep Maria, el cas, i bueno, en aquest cas dic a l'Àngels, no és el mateix el cas del Barça amb tot d'inversors i les palanques, que tots són empreses que et deixen uns diners i que després et passaran la factura, i que si tu no...
Però crec que és l'única manera ara mateix de que es mantingués la propietat dels
socis.
Sí,
però el que diu el Josep Maria Minguella amb això, és a dir, si realment, jo no ho sé, jo no sóc economista, però si realment el deute passa com el deute d'Espanya, que al final no el pots pagar, al final, com ho talles això? Perquè aleshores permanentment estaràs tornant un deute.
De diners, el futbol hi ha tres ingressos, un club de futbol, generals. És els sponsors, la venda de tíquets i de socis, el que s'ingressa per això, i la televisió. I no n'hi ha cap més. I no pots crear-ne més. Pots crear un de petita, però no pots crear un producte nou com pot fer una empresa que pegui al mercat i arrasin tot. No, el futbol tens això. I els clubs que estan més ben portats, al final d'any guanyen 6, 8, 10 milions d'euros. I amb això, si en deus 1.200 més l'estadi, no pots tornar ni els interessos. I aquesta és la realitat. Per això és molt important que els clubs els portin empresaris. A Espanya, fa anys, tots els clubs estaven arruïnats. si us en recordem.
Sí, tot. Sí, sí.
I llavors què va fer? L'Estat va cobrir la deute i es va quedar el que donaven les quinieles. Però va cobrir la deute i va dir, ara feu societats anònimes i els que tingueu societats anònimes cobriu, funcioneu com a societat anònima. Només es va salvar el Madrid, el Barça, l'Osasuna i l'Atleti de Bilbao, que en aquells moments econòmicament estaven bé, estaven correctes. Els altres, tots arruïnats. Bueno, pues ara el Barça ha caigut en aquesta situació.
Josep Maria Minguella, demà a les 10 et seguirem.
Sí, a més, pendents. Coincidirà amb un altre senador il·lustre, com Joan Gaspar. Joan Gaspar, que sempre està allà. I normalment sempre va a roda del que diu la Junta entrant. Per tant, en principi, ell no discreparà massa. Veurem, Josep Maria, si demà vindràs amb la vessant més hater o més conciliadora.
Bueno, no, home, jo sempre soc del Barça, però per el tema del pèl vaig al barber, saps?
Ah, demà vas al barber?
No.
Ja ho he entès. Ah, perdona. No,
és una metàfora.
Per un moment, és que sempre que parla de barber, me'n recordo d'aquell dia que el van afaitar el bigoti en directe. Sí,
aquesta és una altra passada, una altra cosa.
Bon cap de setmana, Josep Maria. Moltes gràcies i molta sort demà, eh?
Gràcies.
Adéu-siau, Josep Maria Minguella.
Sobre la situació econòmica del Futbol Club Barcelona.
Jo crec, segons Josep Maria Minguella, això està molt malament.
Està molt malament, però per què serveixen les assemblees presencials? És el que no voleu entendre. És que sou obtusos, tots plegats, perquè hi va haver un soci que va tenir una grandíssima idea per acabar amb els deutes del Futbol Club Barcelona.
Mario Montoliu.
I ho va dir en una assemblea d'aquestes. Res de palanca.
El 2021 ho va dir.
En número 8, Mario Montoliu. Bueno, jo volia contestar amb el senyor Laporta, que diu que hem de sentir el club. Jo diria que l'any 1956, que aquí no han dit això, es va fer un aportament a 5 anys de tot, sí senyor, tots els socis.
Sí senyor.
Si fem 100.000 socis que hi ha, 2.000 euros, sabeu que ens anirem cap a 200 milions de pessetes. Això es va amortitzar en 5 anys de la quota que pagaven cada un.
Exacte.
Si tants socis som aquí que som del Barça, contribuint una vegada tots els socis, això, em sembla que l'aportació seria el més correcte.
Sí, senyor.
Avançar això i el club el tornaria amb 5 anys.
5 anys.
Això és la solució.
Això és la solució.
I et dic una altra cosa. I no només el soci se preocupa els diners, també s'interessa el soci i proposa solucions i pregunta quan no hi ha les solucions. Què passarà amb Catalunya si som independents? On jugarem? Perquè això està al caure, ho tenim a tocar.
Sobretot al caure, sí.
Hola, bon dia. Em dic Lluís Mutxart. Jo que el soci 30.643.
Digui.
Estan treballant o visualitzant a llarg plaç un escenari polític del país.
Ara?
O sigui, em refereixo clarament a la independència. Si arribem algun moment en aquest estat, estan contemplant vostès una mica què pot passar, a on anirem, si jugarem al país veí, si jugarem en un altre país, si ens demanaran l'opinió d'on volem jugar, França, Anglaterra, Itàlia, Espanya, més és això. Visca el Barça i endavant.
Bueno,
si em permet,
això són preguntes. Això són preguntes.
Per l'assemblea, no sé si podem tancar el capítol. No sé què anaves a comentar abans amb l'Àngels de l'assemblea.
No, realment és un capítol tancat. L'assaig està a punt d'acabar, tot i que durarà fins... Acabaran sopant allà, avui a l'auditori.
Sí, home, i tant.
I, evidentment, els senadors tindran...
No perdéssim un àpat,
Els senadors tindran els canelons, és a dir, que es redueix molt la partida gastronòmica de càtering, però sí que hi haurà...
Aquests canelons que els feia, perquè...
No, era un càtering, és un càtering que...
Ja, però és que el Santi Jiménez comentava amb els canelons. Sí. El Pami és amb els canelons. No sé d'on venien aquests canelons, però sembla que el del Nando Jubany, perquè escolta, quina falera amb els canelons.
S'ha de dir que el Barça amb el tema Teca s'ho treballa, ho treballa bé. Ho treballa bé.
Bueno, ara el que farem és una petita pausa. A veure...
Què passa?
Què vols?
No, que encara hem de fer, novament, l'enquesta. La Folquet ja està nerviosa perquè diu que no donarà temps a fer la nova enquesta. Sí que donarà temps, perquè ara parlem, després d'aquesta pausa, del Barça Atlètic de Bilbao. Tenim l'informe Solans.
L'informe Solans, a veure què dirà.
Tenim en línia d'aquí ja el tenim, el Jordi Roura, a Miami, que l'hem tret del mar.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconseguis fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi. I ara, aprofita-te'n fins al 10 de gener. Això és Connectar Energies. Més informació a Repsol.es.
A Conforama podràs disfrutar d'un descompte del 15% per renovar el teu dormitori i un 10% en electrodomèstics. Ai, amb enviament gratuït, només del 19 al 24 d'octubre. Conforama.
Si el teu banc ja no et va, vine al compte Vamos. Entra a Ibercaja Punés i descobreix el compte que sempre va amb tu. Ibercaja, el banc del Vamos.
En 25 segons no et podem explicar les 100 raons que hi ha per passar-te el pla estable 100 d'Iberdrola. Però sí que te'n podem explicar dues. Tens el mateix preu de la llum durant 5 anys. I a més, si vens, et donem 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contracta l'ara a iberdrola.es o truca al 924 24 24. Iberdrola, empresa col·laboradora del programa Universo Mujer.
Mi otro John, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John. ¿Y quién es John?
Mi otro John.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim!
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
En 20 segons no n'hi ha per gaire, però sabem que al nostre planeta sí que se li acaba el temps, n'hi ha per moltíssim. Per explicar-te que si avui arribem a tot Catalunya, és per impulsar la transició energètica i oferir-te una energia 100% verda. La millor energia per fer millor la vida de la gent. Bassols, l'energia compromesa.
Actualitza't amb el gran renove de Mediamar.
Let's go!
Només fins al 30 d'octubre, estalvia't 93 euros amb el quilos per euros en un combi nofro Samsung amb classificació energètica B i 2 metres d'alçada per 955 euros. Mediamar!
Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. Només fins al 5 de novembre tens més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Totes les teves marques favorites de moda, llenceria, sabateria, accessoris, esports, bellesa, llar. Entra ara als 8 dies d'or del Corte Inglés a la botiga, web i app.
A mi em cau molt bé la Madame Butterfly, perquè és molt sincera amb els seus sentiments.
L'Helena García Melero vol escoltar Madame Butterfly, el concert operístic de Sinfonova, l'Òpera dels Amics, creat i presentat per Marcel Gorgori.
Però ella no és fleuma, ella és una nena. I aquí podríem parlar ja d'aquí el que hi ha hagut, és un abús. I després quan li diu, estima'm com si fos una nena.
Hòstia, al Liceu, el 31 d'octubre, amb el suport de la Fundació MGC Mútua.
Marta, et veig estressada.
És que en Marc ha començat el curs suspenent matemàtiques. Ja no sé com ajudar-lo.
Em passava igual amb la Marina, fins que ens van parlar de Profe.com. S'encarreguen de tot. Ara entén les matemàtiques i no para de millorar les seves notes.
Profe.com? Classes particulars online? No sé.
Fes-me cas. Prova-ho, que us encantarà. Els profes són genials. Fan un seguiment personalitzat i s'adapten als teus horaris. I la Marina sembla una altra.
M'agrada. On puc aconseguir la classe gratuïta?
Profe.com.
Aprenem junts. Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Tres minuts passen de dos quarts d'avui. A veure, hem recuperat el...
L'hem recuperat.
Va, vinga,
l'hem tret del mar.
Posem en marxa, la connexió. Allò, a veure, tenim si la podem posar en marxa. No, dic que el tisora, a veure, se siente. A veure si ens sent o no se sent.
Estimat Jordi Roura.
Aquí, a veure, espera't.
¡Tisora! ¡Tisora, que se siente!
A veure,
pensava que era el de la parmera.
A veure, vinga, prova.
Jordi Roura, des de Miami, bona tarda. Bon dia per tu.
Hola, què tal?
Hombre, bueno, Jordi. Ara s'ha apropat, ara està a Londres. Ja es va apropant. Jordi, a veure si ens pots respondre la pregunta que iniciem. Abans, prèvia l'informe dels solans de l'Atlètic Club, quin equip et fot més ràbia o no pots suportar? Atlètic Club de Bilbao, proper rival, aquest diumenge. Atlètic de Madrid.
Explicar-vos abans que hi ha hagut problemes, que jo crec que això té molt a veure,
sí?
Una mica amb l'estil de joc que cadascú associa aquests equips. No? Jo crec que molta gent parla del Getafe doncs, perquè doncs, històricament el Getafe és un equip que defensa, que són agressius, que es posen tots a darrere, que costa, que la que tenen oportunitat l'enxufen, i crec que des d'aquest punt de vista la gent doncs, ha parlat del Getafe. No? Però jo estic, amb això estic bastant d'acord amb el que ha dit el Toni, no? Jo crec que tothom pensa, doncs, en el cas de l'Atlètic de Bilbao, no? No, és que l'Atlètic de Bilbao, és que som germans, que som no sé què... Bueno, l'Atlètic de Bilbao són terriblement agressius. És un equip sempre difícil, i sobretot al seu camp és un equip que és complicat i que és difícil, i que també jo crec que, des d'aquest punt de vista, són molt difícils, no? Per tant, jo, quin te fa més ràbia, no ho sé, i l'Atlètic de Madrid és tres quarts del mateix que l'Atlètic de Bilbao, no? Per tant, jo crec que té molt a veure una mica amb la idea d'això que tenen, amb aquesta sensació associada que tenim al cas de l'Atlètic de Bilbao, i jo crec que l'Atlètic de Madrid molta gent també li fa ràbia una mica, doncs, per el tarannà que té el seu entrenador i una mica la seva forma de ser, no?
Clar, Jordi, tu vas agafar i enganxar un Atlètic Club que encara era força contundent i força dur a finals dels 80. Com recordes aquells enfrontaments Atlètic Club, especialment a la Catedral contra el Barça?
Home, hi va haver partits realment durs, no? Jo crec que no era agradable, no? Jo crec que ja va rebassar tot el tema esportiu, no? Jo crec que va ser, no sé, van ser partits molt difícils, molt complicats, després... també la lesió de Maradona, no? El Schuster també es va lesionar allà, no? Bueno, jo crec que tot això és una època que amb una situació que afortunadament jo crec que en aquests moments no existeix, no?
Hi ha una imatge que segurament alguns haureu viscut, l'he vist en vídeos, aquella batalla lamentable campal que hi va haver, que es va a patades,
a
cops de puny, el Santiago
Bernabéu. Final de la Copa del Rei.
Exacte, sí, va ser 83, sí. Si no recordo malament, amb sí, jugadors sí, sí.
Bueno,
sagnant.
Jo crec que va ser absolutament lamentable, no? No sé, és que no semblava tot menys...
I era Maradona, futbol, no? Aquella final.
Sí, i tant, sí. I tant.
El que passa que allà, ara farem l'informe...
Maradona, Migueli, etcètera,
saltant.
També hi havia un element que era el Mourinho de l'època, si ho mirem en perspectiva, que era un escalfa ambient, o sigui, era una persona que escalfava l'entorn, que era Clemente.
Javier Clemente.
Que també és curiós, no sé què en pensarà el Jordi Roura, que són vides paral·leles la de Clemente i la de Mourinho, perquè Javier Clemente havia de ser entrenador del Barça. És a dir, qui confeccionava la plantilla després del motín de l'Espèria era Javier Clemente. Polo de cop i volta, per guanyar les eleccions, Josep Lluís Núñez va pactar amb Cruyff i va portar Cruyff. Uh-huh. I Clemente no va acabar entrenant al Barça.
No ho va pair.
I Mourinho, la història és la mateixa. Tal Mourinho qual. El van anar a buscar al Barça, Chiqui Beristain va anar a parlar amb ell i finalment es va decidir que agafés l'equip Guardiola. Jo no sé, Jordi Roura, si això també, aquest element de ser rebutjat a l'últim moment, pot generar que escalfis més els teus equips per anar en contra del Barça per demostrar que tu és qui hauries d'haver estat a la banqueta.
Home, jo crec que has fet un paral·lelisme molt encertat, no? Jo crec des d'un punt de vista personal, jo crec que no hi ha cap mena de dubte, doncs, que quan a tu doncs, no t'agafen per un lloc i agafen una altra persona, doncs tu vols demostrar segurament que ha estat un error, no? Però aquest paral·lelisme que has fet jo crec que també l'hem de fer des d'un punt de vista d'estils futbolístics, no? Tant el Clemente com el Mourinho jo crec que representaven una manera d'entendre el futbol, una idea de joc, i òbviament el Mourinho, i el Pep i el Flaco eren una altra història, no? Per tant, jo crec que efectivament això té que veure, tu t'has rebutjat i potser la teva motivació canvia, però jo crec que afortunadament el Barcelona va optar per una altra idea de joc, per un altre estil de joc, que al final ens ha donat una identitat i ha marcat una mica el que és la senya futbolística del Barcelona, no?
I no trobeu que Valverde també està una mica ressentit de com va sortir del Barça? I també té ara, quan parla del Barça, no parla com altres exentrenadors, amb aquella estima, amb aquells, ni que sigui per cada bé, no? Amb aquella diplomàcia quan parla del Barça i fa declaracions...
Bueno, ressentit.
Bueno, que també se'n nota una mica ressentit.
Agafant-nos el que dius Àngels, agafant-nos la conversa amb l'U Martín, hi ha una cosa que, mira, que li volíem traslladar al Jordi, i és, ell diu que això de l'ADN Barça és una milonga.
És una milonga,
i aprofito
exacte.
Per preguntar-te si tu creus que això del Barça, tal com diu Clemente, és una milonga, o és el que diu molt bé l'Àngels, que també està un punt ressentit del seu, de la seva sortida del Barça.
Són rabiosos tots.
Bueno, jo, aviam, aquí tothom parla de l'ADN i aquí s'ha parlat molt, és que l'ADN no el podem tocar, no podem... Jo crec que quan parlem de l'ADN, jo crec que hem de diferenciar una mica el que és el que quan es parla de sistema de xoc i parlem del 343, el 443, el no sé què, el que tu vulguis, i l'altre és la idea de xoc, no? És la idea que tenim de jugar a futbol, no? Jo crec que el sistema es pot variar, és que s'ha de variar, jo penso que en funció dels jugadors que tens el pots variar, i jo crec que el Barcelona el que no té que canviar o té que variar el menys possible és una mica la idea o la filosofia de joc, no? Però el futbol té que evolucionar i s'han de fer coses diferents, per tant, jo quan parlen que és que l'ADN és intocable, és que això no es pot fer, bueno, doncs no es pot fer, o sí, depèn del que tinguis, depèn del moment, les coses tenen que anar evolucionant, no? Jo crec que quan es parla de que l'ADN és una milonga, doncs, bueno, fa referència, doncs, segurament a posicions molt puristes o molt inamovibles, no? Però jo crec que la idea i la filosofia el Barcelona la té que mantenir, és el que li ha donat la seva personalitat, la seva idiosincràsia, la seva forma de funcionar, però això no vol dir que no es pugui modificar coses o que no es pugui avançar o que no es puguin modificar, no? Perquè el futbol, com totes les coses, també canvien i tu has d'estar al dia de tots aquests canvis.
Diumenge tocarà mastegar sorra perquè és partit post-aturada de seleccions. L'Atlètic Club pràcticament no ha enviat a ningú amb les seleccions, estan descansats, han tingut temps de preparar el partit, no hi ha hagut esgotament, per exemple, avui ha estat amb Ter Stegen i venia de Mèxic, dels Estats Units, i no vegis com ha arribat, pobre. I de tot això n'ha parlat Xavi Hernández, que aclarir, normalment la prèvia és el dia abans de partit, que és dissabte, però avui ha estat a divendres perquè demà amb el tema de l'assemblea s'ha fet tota la prèvia avui, el Barça s'ha exercitat aquest matí, i ha parlat Xavi Hernández, i com sempre que parla Xavi, el David Solans es posa vestit i corbata per escoltar-lo i després explicar-nos què ha dit.
Parlant de Valverde, sí, també no, ha parlat de Valverde.
Ha parlat de Valverde, ha elogiat Valverde, diu que està fent les coses molt bé a Atlètic, que és un entrenador valent i destaca que són forts físicament i tècnicament dotats, i avisa que serà un partit molt i molt complicat. Jo no sé si això és una guardiolada d'aquelles, o si realment serà tan complicat, no sé què en pensa el Jordi Roura. A veure si arriba el missatge.
Ja l'hem tornat a enviar al planeta Mart.
Sembla que l'hem perdut,
ha tornat a entrar al mar. Bueno, digues.
Sí.
Bé, doncs, en tot cas, un dels jugadors que ara parlàvem de Barça Atlètic, Atlètic Barça, un dels jugadors que ha passat de l'Atlètic de Bilbao al Barça és Íñigo Martínez.
Home!
Que, això també seria per preguntar-li a Jordi Roura si el recuperem.
Sí.
Perquè és un jugador que, no sabem ben bé, té la resta de centrals per davant, Koundé, Christensen, Araujo... No, hi ha una mica de dubte, no va jugar gaire bé a Mallorca, se'l veu dubitatiu, però se'l va fitxar perquè Xavi ha explicat que ell el volia i avui l'ha defensat del tot i ha dit que serà molt important pel Barça. Escoltem a Xavi parlant d'Íñigo Martínez.
Íñigo será importante porque, además, es un... un fichaje que yo di la aprobación, es un fichaje que me gusta su personalidad, salida de balón, creo que nos puede aportar muchísimo, ¿no? Y sí que es verdad que venía de una lesión, pero ha cogido ritmo, está bien, lo hemos visto esta semana que no, él no ha ido a la selección y está bien, y nos ayudará mucho, será importante para el equipo durante la temporada.
Jo no sé,
hem
sí,
recuperat el Jordi Roura, per tant
li podem traslladar la pregunta.
Sí, la pregunta, que potser el Jordi no l'ha pogut escoltar, és...
Sí, no, la pregunta era si... Bueno, ara que hem escoltat Xavi parlant d'Íñigo Martínez, si creus que Íñigo Martínez realment serà tan important com diu Xavi, o està destinat a ser el quart central de la plantilla, clarament.
Bueno, jo crec que l'Íñigo Martínez, hi ha altres temporades havia parlat que el Barcelona el volia incorporar, no? Finalment el Xavi va aconseguir incorporar-lo, i amb això estic d'acord amb ell, no? Ve d'una lesió i veurem quan agafi el seu millor nivell quin és el seu estat, no? El que sí que és cert és que és un jugador que en principi per les seves condicions s'adapta al que és el Barcelona, no? Un jugador central esquerrà que té molt bona sortida de pilota, bastant ràpid, sense ser molt i molt alt va bastant bé de cap, aleshores haurem de veure si és capaç de fer un lloc a l'equip titular o no. La posició de central històricament al Barcelona sempre és complicada, sempre és difícil, però jo crec que una mica per les característiques que té al final sí que té que ser un jugador important i sí que té que tindre minuts, no? Jo crec que quan recuperi el seu nivell pot ser un jugador important, no?
I perdona, una pregunta que s'ha quedat abans que no ens has sentit. El Xavi deia que serà un partit molt complicat. Tu creus així realment, que serà tan complicat aquest partit contra l'Atlètic de Bilbao?
Bueno, jo si fos el Xavi també diria que és complicat, no? Perquè s'ha de dir, no? A l'Atlètic de Bilbao no vull dir amb això que no ho sigui, al contrari, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Bilbao òbviament canvia moltíssim de quan vas a Bilbao de quan ve aquí, no? Però una mica coneixent també l'Ernesto, doncs per la seva idea de voler apretar dalt, de ser agressiu a la marca, etc, etc, normalment és un equip que és complicat, no? Veurem el Barcelona si té fluïdesa amb la pilota i després haurà de tindre moltíssim, haurà d'anar molt en compte amb les comptes a la Lliga Bilbao, no? Tothom sabem que dalt els germans Williams són molt i molt ràpids, són gent perillosa, i que a la contra, si no estem molt atents a les vigilàncies, no estem molt compensats amb aquesta transició defensa-atac, ens poden causar problemes. Però, en principi, l'Atlètic de Bilbao a casa, no té que ser tan complicat com l'Atlètic de Bilbao com és a casa seva, no? Per tant, jo vull ser optimista i penso que el Barcelona resoldrà el problema, no?
En les darreres converses que hem mantingut amb tu, Jordi, sempre ha sortit el tema dels laterals, sobretot sí, d'algun d'ells que pugen i després es perden. I avui a Xavi se li ha preguntat
sobre se li ha preguntat perquè això, per una banda hi ha Joao Cancelo, per l'altra hi ha...
Però és que escolten el programa i li han preguntat
sobre... Li han traslladat aquesta pregunta, com es pot treballar això, perquè a més el Barça aquest any està rebent molts més gols, està encaixant molt més que la temporada pasada, y la respuesta de Xavi ha estado esta.
Dependiendo del partido podemos hacer las variantes que tú dices, dos laterales más ofensivos, un lateral más cerrando línea de tres, y depende muchas veces qué descolgados deja el equipo contrario. Es decir, si el Granada deja dos, normalmente nosotros tenemos que ser mínimo dos, si puede ser tres mejor, un lateral cerrar. Depende de la situación, pues tácticamente variamos, hacemos diferentes variantes y las trabajamos durante la semana para que el futbolista lo entienda, ¿no? Hay muchas variantes. Cancelo nos da esta posibilidad de variar, Joao Félix también, Sergi Roberto cuando está también nos da muchas variantes, mismo Valde puede jugar de extremo lateral o de tercer central. Bueno, hay diferentes posibilidades que las hemos trabajado y las habéis visto.
Bueno, no ha contestat la pregunta. Això no, és típic, no. Típic d'entrenador,
no,
Jordi?
Sí.
No contestar, perquè clar, li hem preguntat una cosa i m'ha fet l'alineació de laterals, que jo no he preguntat això.
Toni, com no podies anar de manera, jo amb el que diu el Xavi estic d'acord, no? Òbviament.
Home,
sí,
esclar.
Bueno, han treballat les situacions, hi han bastantes...
Però escolta, Jordi,
no fugiu d'estudiar.
Moment, Jordi, tu has estat... Tu, escolta, que ets un professional... O sigui... A veure, aquí hi ha alguna cosa que no quadra, és a dir, no quadra. Cada partit passa el mateix.
Sí.
Primer, la primera part ens en foten dos, després ja anem a remolc, els gols entren pels laterals, després ja taponem, després anem a fer la remuntada i després, els últims minuts, remuntem. Que, si cada partit passa el mateix, tu que ets estat jugador, míster, professional en la matèria, la pregunta és... Això no hi ha manera de taponar-ho?
Claro.
O sigui, no ho veu un entrenador, home, que cada partit home li passa el mateix?
Toni, no tinguis cap dubte que ho veuen, no? I el primer que no vol que passi això, segur, és l'entrenador. No tinguis cap dubte, no? Dit això, jo ho hem parlat amb tu i ho he dit diverses vegades, no? Jo crec que el tema aquest dels dos laterals que pujaven, a diferència de l'any passat, que sempre ens manteníem en tres, és una mica tàcticament el perquè de que jo crec que el Barcelona té més problemes aquest any. Dit això, és el que parlàvem, jo crec que el Barcelona té que buscar quina solució tàctica li dona això, no? És a dir, el Xavi parlava dels despenjats que deixen, no? Això té que veure amb el que jo comentava de les vigilàncies, no? Òbviament, tal i com ell diu, home, si en deixen dos, doncs ho hem de deixar no mínim dos, jo crec que n'han de deixar tres. La pregunta és, qui és el tercer? I aleshores, aquest és el tema. Si jugues amb dos laterals molt ofensius, aquest tercer, a part dels dos centrals, jo crec que lo normal és que sigui el pivot defensiu. I a partir d'aquí, doncs tu tens que buscar quina figura encaixa més amb aquesta funció i treballar-ho, no? Si en deixen un, doncs pot ser més ofensiu. Però en qualsevol cas, sigui quina sigui la variant que facis, la tens que tindre treballada, no? I segur que ho fan i segur que ho estan entrenant. I repeteixo, i més amb un equip com l'Atlètic de Bilbao, que si alguna cosa té, des d'un punt de vista ofensiu, és que són els dos puntes de davant, si juguen els dos germans, que són rapidíssims, però si juguen els altres també, eh? A les contres són molt ràpids, potents, i en poques passades estan a la porteria. Per tant, el que té que fer, el que hi ha que fer és treballar quina variant, com aconsegueix l'equilibri per tindre superioritat defensiva quan ells ataquen. Això és així. Com ho farà? Amb qui ho farà? Això ho té que decidir ell, no? I és el que té que fer-ho. Però jo crec que la cosa no té... la cosa té que anar per aquí sense cap mena de dubte.
Bueno, doncs, Solans, va, anem amb l'informe, no ens donarà temps a fer l'enquesta.
Anem a l'informe. Bueno. Podria haver començat molt, és a dir, fa molts, més de 100 anys, però
informe començaré... Informe Barça-Atlètic de Bilbao, eh?
Sí, senyor. Són equips més de centenaris.
No estic d'acord.
Són equips més que centenaris tots dos.
Sí, sí.
I començaré el 8 de febrer del 31, 1931.
8 de febrer del 31,
perquè què passa? El Barça pateix la pitjor golejada de tota la història, 12-1 en un partit de Lliga.
No, quin fàcil. És
una golejada que per culpa d'això, si tu busques quina és la golejada més gran de la història de la Lliga, et surt el Barça allà.
Oh,
o sigui, hi ha primer punt negatiu per culpa del Barça.
Aquesta te la passaria.
1954, atenció, la primera grossa. Greu lesió de Kubala a Sant Mamés.
Aquí.
Després d'una dura entrada d'Eneko Arieta...
Greu lesió de Kubala a Sant Mamés, eh?
Es va tirar.
Arieta primer, perquè tenia un germà, li va fotre en l'aire el lligament lateral intern i del menisc i del genoll a Kubala. El van haver d'operar i va estar mesos sense jugar. I el pitjor, Diuen que ja mai més va tornar a ser el mateix.
Sí, senyor.
Perquè no va tornar a recuperar aquella esplendor física que caracteritzava Kubala.
Per tant, primera lesió greu a un encàrrec del Barça, Kubala a Sant Mamés.
Kubala, lesió greu. Vale. Passem després al 24 de març de 1974 a la plantofada d'Àngel Maria Villar a Johan Cruyff.
Sí, senyor.
Com en Kubala, l'ambient estava calent a Sant Mamés, especialment contra els estrangers, perquè estaven en contra que hi hagués estrangers a la Lliga, si encara fins ara encara no tenen estrangers i encara no els agrada. A minut 35, de forma inesperada, Villar li clava una plantofada bestial a Cruyff, estil Romario Simeone, i no va ni esperar que l'àrbitre l'expulsés. Va marxar ell sol al vestidor de l'hòstia que li havia fotut. Li van caure 4 partits i 100.000 pessetes de multa, una mica com Nacho.
Però no el va lesionar.
Escolti. No, però vaja. Ojo, perquè entrem als 80, punt àlgid de rivalitat. L'any 81, un jugador de l'Atlètic Club torna a lesionar de gravetat l'estrella del Barça, Andoni Goicoechea, un defensa molt net, caça a Schuster, li trenca el lligament intern, l'extern i els creuats del genoll dret.
Això a Sant Mamés.
Sí, 8 mesos sense jugar, 8 mesos.
8.
Després del partit, Schuster va dir que jugar a Bilbao era com anar a Corea.
Fixa't.
1983, dos anys més tard, l'estrella del Barça ja no era Schuster, era Maradona, i el mateix Goicoechea una mica més i el retira del futbol. Li va fer una entrada criminal amb el següent resultat: fractura del maleol perional del turmell esquerre amb desviació i arrencament del lligament lateral intern amb esquinçament. A Goicoechea li van caure 18 partits de sanció, posteriorment rebaixats a 10. El Barça, que amb Maradona era líder, va acabar perdent aquella lliga.
Fixa't.
1984, Atlètic i Barça juguen la final de la Copa, n'heu parlat abans al Bernabéu, un partit molt calent, amb declaracions de Clemente i Menotti. La final la guanya l'Atlètic, però quan acaba el partit es desferma una autèntica batalla campal, amb patades voladores, cops de puny i un espectacle digne d'una baralla de bar d'entre hooligans.
No.
Van caure moltes sancions de 3 mesos, però hi va haver una amnistia que va indultar els afectats.
Mira.
I l'última, l'any 2010... un altre mite del Barça, visita Sant Mamés, en aquest cas Andrés Iniesta,
bueno, sí.
I a partir d'aquell dia passa una cosa que el converteix en persona non grata a Bilbao, cosa que explicarà l'Edgar Fornós amb la seva anècdota Fornós del dia.
Anècdota Fornós.
A veure, quina és
l'anècdota? Anècdota Fornós.
Què va passar amb Iniesta?
L'anècdota és que la vaig viure en primera persona, va ser el meu debut precisament viatjant amb el Barça fent de micròfon autònom amb Barça TV. Recordo aquell partit. Va ser un 25 de setembre del 2010, cinquena jornada de Lliga, Atlètic Club de Bilbao 1, Barça 3, atenció als golejadors inèdits, Xavi, Busquets i Keita aquell dia.
Sí.
Un dia que ens deien, sempre quan vas a la catedral agafa una roba més impermeable, un paraigües, vaig dir, no plourà. Va caure una pluja torrencial, que la segona part ens vam quedar sense poder narrar perquè va fallar tota la televisió, érem amb Antoni Pinilla i vam quedar xops. I què va passar amb Iniesta? Jugada entre Morevieta i Iniesta, sí. Morevieta entra amb una entrada brutal amb els dos peus per davant a Iniesta. Iniesta mira de saltar una mica per evitar que l'entrada hagués sigut com la de Goicoechea a Maradona, per evitar que s'hagués acabat lesionat. Cau a terra, Mateu Laoz, que era l'àrbitre, del qual vam parlar ahir extensament, expulsa Morevieta en vermella directa, només començar el partit, i des d'aleshores Sant Mamés va començar a xiular, a increpar i a insultar Andrés Iniesta perquè va considerar que havia fet teatre i que la seva exageració havia fet picar a Mateu Laoz i que, per tant, l'Atlètic Club va perdre aquell partit per culpa d'Iniesta. Des d'aleshores, Iniesta seguia sent aplaudit a tots els camps de primera perquè havia vingut de guanyar el Mundial i de marcar el gol, però sempre que va acabar jugant a Sant Mamés, sigui la temporada que sigui, va acabar xiulat en tots els partits contra l'Atlètic Club de Bilbao.
Que no lo entiendo, y me dejaban con unos silbidos, bueno, que me quedaba una semana que me pitaban los oídos.
Sí.
Fue terrible. Es que no lo entiendo, pero Bilbao no es España. Perquè me silbava.
No, te silbaven pel que t'acaba d'explicar.
Sí, per la comèdia.
Per cert, acabem amb jugadors que allò que quan sortien ens marcaven sempre.
Mira, Aduriz, per exemple.
Ui.
Toquero,
aquell el calvo, aquell el calvo.
Era bo, però el Barça li marcava.
Sempre ens la fotia.
Davanter i portava el dorsal 2.
Sempre fotia. Aquell el calvo, quan el sortia, aquest ens la fotia. I ens la fotia, eh?
Nico Williams, que ja l'hem esmentat. Muniain.
També.
Molt pesat.
O fins i tot Íñigo Martínez, que ara ja està al Barça. I després hi ha jugadors que han passat a l'Atlético de Bilbao al Barça. Alguns molt bé i d'altres no. Per exemple, Zubizarreta, bé. Julio Salinas.
Home, quina queixa teniu de mi?
Sí, però ell venia de l'Atlético de Madrid, eh?
Alex Sanko, Joel Andoni Goicoechea, i després hi entrem a Escurza, José Mari, Ezquerro...
Respect.
O Ernesto Valverde, que també...
Per cert, crec que José Mari venia de l'Osasuna, eh?
No, de l'Atlético de Bilbao.
De l'Atlético de Bilbao.
Va jugar a l'Osasuna.
Crec que estava cedit, que per cert, va ser el relleu José Mari, Jordi Roura, de Romario. Un gran canvi, eh?
Va portar el 10.
Aquests invents cruifistes, el Romario va marxar i aleshores es va treure de la màniga José Mari, que la va cagar en un partit contra el Paris Saint-Germain,
sí,
que tenia el gol fet, de Champions,
i ara va
desaparèixer. Ja va desaparèixer, ja no va tornar a jugar més. Aquell criteri Cruyff que dius, noi...
Puc aportar un altre nom d'un jugador d'aquells que no ens ha lesionat un altre jugador, no ens ha marcat un gol, però que jo el tinc clavat amb la seva trompeta? Villalibre.
Villalibre!
Calla.
Bueno, escolta...
Puc dir una cosa? La Mònica ha penjat l'enquesta i no ha servit de res l'informe perquè continua guanyant el Getafe. L'acaba de penjar de zero,
Perquè l'acabem d'explicar.
Molt pocs vots. No, l'acaba de penjar ara. O sigui, la gent, si us plau, que voti després de l'informe.
La repassarem dilluns. Aquesta la repassarem dilluns.
25%,
La repassarem dilluns. Jordi Roura, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. L'Àngel, moltíssimes gràcies. Ara tornem.
És una vergonya aquest informe. Va ser per defensa pròpia.
Torrons Vicenç us ha ofert el temps afegit de la versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC 1.
Carinyo, anem a comprar el sofà?
I si ens esperem el 17 d'octubre?
El 17? Però si havíem dit avui...
Relaxem-nos més. Si tens pensat comprar un sofà, un matalàs o decoració a Galeries del Tresillo, fes-ho del 17 al 30 d'octubre. Durant aquests dies, cada compra sumarà un minut a la investigació contra el càncer de mama. Recorda, del 17 al 30 d'octubre. Galeries del Tresillo.
Busques cotxe? Vine a Baix Motor, concessionari oficial SEAT, Cupra i Dasbelt Auto, al Vendrell i Valls. Àmplia gamma de vehicles nous, seminous i d'ocasió, amb entrega immediata i ofertes especials només fins a final de mes. Visita'ns ara. Baix Motor SEAT i Cupra al Vendrell, Avinguda Muntanyeta, i SEAT a Valls, carretera del Pla.
Vols accelerat, papallones a l'estómac, pessigolles als ulls, cor content? Estàs a punt de viure una gran història a la pantalla gran de Cinesa i les teves emocions ho saben. Aquesta setmana a Cinesa, Los Asesinos de la Luna. Gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
El 20, 21 i 22 d'octubre, personatges il·lustres i arqueologia industrial se citen a la 23a Festa del Modernisme de la Colònia Güell.
Una manera lúdica, festiva i divertida de conèixer la història d'una colònia industrial de finals del segle XIX, amb racons teatralitzats, mercats tradicionals i moltes sorpreses més.
Festa del Modernisme de la Colònia Güell, del 20 al 22 d'octubre, a Santa Coloma de Cervelló.
Veniu a descobrir el festival Passatge Insòlit. Hi trobareu xarlatans, petits espectacles en carpes, atraccions mecàniques, jocs per tota la família i tota mena de fenòmens.
I tot plegat en un sol espai a l'entorn de la plaça Pau Casals i dels jardins de la Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet.
Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses. Els dies 21 i 22 d'octubre.
Més info a passatgeinsòlit.com.
A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu. I és que al final sembles inaccessible. O no. A IKEA baixem els preus dels productes més populars. Ara i tot l'any. Perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El tiempo entre costuras.
Acompaña a la jove Sira Quiroga en un viatge únic. Deixa't seduir per un musical inoblidable. T'esperem a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Compra les teves entrades a teatreapolo.com.
Les temperatures abaixen i també els nostres preus. Ara a CIA, les teves jaquetes i abrics preferits per dona, home i nens, el 20% de descompte. No t'ho perdis. A més, aconsegueix un 10% addicional per membres. Consulta condicions a la botiga. CIA.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
A veure, Edgar, que ja ha arribat la maionesta.
Sí, ja ha arribat.
Doncs aquí hi ha plataforma de sortida. Què tal?
Què passa? Bé.
Bueno, New Look, no veig?
Sí, però...
Bueno, no et veu la gent, però...
Sí, ja fa uns dies.
És el look de la setmana.
No t'havies fixat, Toni, no...
No, no és que m'havia fixat, és que ahir no vaig venir.
No, però és de... No, és de dimarts, Toni.
Sí. De dimarts?
No t'havies fixat.
És que era perquè... Queda bé dient New Look,
sí,
però...
Toni, sí, Toni,
sí. Quina manera de
quedar bé. Sí, sí, Toni, no passa res,
m'ha passat igual que em passa a casa, que la la meva perruqueria està 3 hores allà. No m'has de dir res, no m'has de dir res. Dic, no t'he de dir res, no tinc res a comentar.
Així no passa res, t'has salvat, ja.
Sí, sí, estic. Bueno, res,
bon cap de setmana, eh?